Prats and Company.
Amb Lourdes Prat.
Sant Jordi té sorpreses i és el que té la tecnologia, que hi ha persones que encara que no estiguin al nostre costat físicament sí que ho poden estar a l'altra banda d'un aparell, per exemple, telefònic. I és el cas de l'escriptora Nadia Ghulam, que va estar amb nosaltres a Llibres en Company ja fa uns quants anys quan va presentar la seva primera obra, El secret del meu turban, i que avui la tornem a tenir aquí perquè tenim damunt la taula el seu segon llibre, La primera estrella de la noche, on ens explica com si diguéssim la segona part de la primera història i continua fent de testimoni novel·lat de tot el que és el patiment i l'esperança de les dones de la seva família, que és també l'esperança de les dones afganes. L'autora va patir durant molts anys la guerra amb els talibans, va canviar la seva personalitat, va morir el seu germà petit, ella va optar per fer-se passar per aquest noi, ja que sent dona a Afganistan era impossible tirar endavant, va treballar per portar menjar a casa seva i per un cop de sort aquell de la vida, entre cometes, va poder venir a Badalona, actualment està a Badalona, va patir moltes cremades, moltes operacions degut a una bomba que va esclatar davant d'ella, i avui ens explica la segona part de tots aquests patiments, totalment integrada al nostre país veí, parlant un català perfecte i explicant-nos la història del seu retorn a aquest país. Però sí, serà ara ella qui ens ho expliqui, Nadia, que està amb nosaltres. Nadia, bon dia, benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies per fer-nos aquest foradet, perquè sabem que estàs signant llibres sense parar a Barcelona, i que nosaltres doncs t'agraïm que ens facis una petita explicació del teu llibre, que segurament també serà un dels més venuts. La gent et va conèixer en aquest secret del meu turban, que va ser una obra colpidora, que ens va arribar a tots al cor, i que tu d'alguna manera doncs ara ens recordes una mica dins d'aquesta La primera estrella de la noche, però que has ampliat després de tots aquests anys a Barcelona, però sense deixar de pensar mai que allà queden dones patint, no?
Clar, perquè moltes vegades quan a mi em deien que ets una dona valenta, jo pensava que jo sóc la petita branca d'aquelles arbres molt fortes que estan, encara segueixen estant al meu país i encara estan aixecant el país endavant, no? Pues, per això i vaig decidir que aquesta vegada pues, parlaré de les dones de la meva família, com està vivint la meva mare, com està vivint les meves germanes o les meves cosines o la meva tieta. Llavors apropa gent obrint les portes de casa meva per gent que vulguin realment conèixer l'Afganistan, perquè a través de notícies arriben coses, però és molt limitat, és molt poquet, poca estona, però amb novel·la poden anar més enllà que una petita història que poden escoltar a través de mitjans de comunicació.
Per situar una miqueta als oients, per si algú no coneix el teu primer llibre, també hi ha una pel·lícula basada en la teva història, no és així?
Pel·lícula Osama, que és molt de la meva història i tot això, però jo no li considero que sigui basada en la meva història personal, perquè la meva novel·la, quan gent llegeixin, és molt diferent que pel·lícula. Han agafat la idea del com és la vida d'una noia que ha vestit d'home a l'Afganistan i tot això, però jo no els he conegut ni el director, m'entens? Van crear una pel·lícula i ja està.
És a dir, a vegades s'aprofiten una miqueta d'una història sense donar-li una empenta a la persona que l'ha creat o que l'ha viscut, no?
Clar, per això jo he donat molta importància de que sigui jo la protagonista de la meva vida. Aquesta vegada sigui jo que expliqui a la gent com he viscut o com és la vida d'Afganistan. Perquè jo sóc una persona que no em poso límits. Tinc moltes dificultats. Jo no sóc una escritora, jo sóc narradora, perquè cada vegada que publico una novel·la, la publico amb una persona diferent. La primera novel·la va ser amb l'Agnès Roger, ara vaig publicar aquest llibre amb el Javier Diegues, que és un amic meu, i la seva sensibilitat, la seva manera de ser, m'ha fet que pues, digui, tu sabràs redactar aquestes històries que jo et narraré i aquestes històries d'aquestes dones valentes que han quedat allà sense tenir veu, i jo seré una mica interlocutora entre aquestes dones i aquest nou societat que estic vivint.
Mm-hmm. Segueixes en contacte amb la teva família, amb aquestes dones? D'alguna manera les pots ajudar a banda d'escriure aquestes històries?
Clar, perquè per nosaltres, afganesos, la família no és només la mare i pare i germanes, i és tots els teus gent que estan al teu voltant, cosins, cosines, veïnes i tot això. Llavors jo el que faig és intento ajudar en moltes maneres que puc i el que està en el meu abast. Però en aquest sentit, volia que elles també sentin protagonista d'una novel·la, perquè siguin la seva vida, m'entens? Perquè la gent els hi coneixin, que com són i com quin tipus de vida tenen i tot això. I llavors, i elles també estan molt contentes, perquè a vegades els hi vaig explicar, estic fent històries vostres, estic explicant, i a vegades em deien, però has d'explicar això també, i jo, vale.
Molt bé. És a dir, tu has fet un retorn a l'Afganistan físicament, tu has tornat al teu país?
Sí, jo intento anar un cop l'any perquè tinc la meva mare, les meves germanes, tota la meva família tinc allà, jo estic aquí sola, saps? Llavors, i això m'ha fet una mica per parlar d'elles i que descobreixi com estan vivint. I perquè jo, quan em vaig vestir de noi, pues, hi havia moltes coses que m'havia escapat, perquè la vida de dones totalment, perquè jo anava al carrer treballant i tal. I aquest viatge que he fet com a dona a l'Afganistan, llavors he anat entrant al món de les meves cosines, les meves germanes. Llavors he anat, quan he tornat, i dic, haig de parlar d'elles.
Nàdia, quan s'està visquent en un lloc on hi ha tants problemes, on hi ha tantes persecucions, on ser dona és gairebé impossible, on a més doncs pateixes aquestes bombes que et van destrossar la cara, no t'agafaven ganes de llançar la tovallola?
És que els humans som així perquè tenim pujades i baixades sempre. No som sempre dient que fort o sempre dèbil, però tot està a les teves mans. La felicitat està a la teva mà. Llavors, tu pots sortir endavant si tu vols. Si pots caure, doncs cauràs, perquè tu et deixes caure, m'entens? Uh-huh. Llavors, jo arribar a un moment... Fins ara, fins avui en dia, que hi ha moments, hi ha dies que lluny de la teva família, escoltant que allà cau bombes, que no estan bé, doncs no és fàcil i dius, ja et deixo tot i que no puc. Però després jo ploro 5 minuts i després em jugo les llàgrimes i dic, no, jo puc, i endavant. Ja està. I això és la meva vida.
I quan estàs enmig de tot aquest caos, enmig d'una guerra, enmig de tantes tragèdies, quins són els petits moments que et donen pau o que et donen felicitat? Què és el que més aprecies en aquells moments?
Jo el que més apreciava viure en els records positius de la vida, no? Pensant que ha sigut moments bonics a la meva vida. Malgrat dificultat, tinc tingut una mare que és filòsofa, és molt sàvia, no sap ni llegir ni escriure, però m'ha ensenyat molts valors i m'han ensenyat moltes coses, que això per mi m'ha ajudat moltíssim de ser una persona com soc ara, saps?
Doncs tot això és el que trobem en aquest llibre que avui aconsellem, La primera estrella de la noche, o La primera estrella de la nit, de la Nàdia Gulam i el Javier Diéguez. Nosaltres volem dir que és un llibre per adults, però que l'aconsellem als joves, ja que tu, de molt jove, ho vas viure. Per tant, bo és també que tots els nois sàpiguen que la vida no és fàcil, eh?
Perquè al secret del mot urbà hi ha moltes escoles que llegeixen com a lectura obligatòria i els que no han llegit, pues, recomano aquests dos llibres que llegeixin. I per l'altra banda, que la setmana que ve estaré a Andorra, uns 3 dies, faré presentació i xerrades i també cuina afganesa.
Molt bé.
Taller de cuina afganesa, així si a algú li interessa, pues, estaré a la biblioteca d'Incamp.
Sí.
I també al museu el dissabte, i faré xerrades i presentacions i convido a gent que, pues, si volen conèixer-me de prop, estaré allà.
Fantàstic. Doncs ja ho saben, darrerament s'estan fent moltíssimes coses molt interessants a la Biblioteca d'en Camp. La Nàdia hi serà a la Biblioteca d'en Camp i, a més, el mateix curs de cuina el poden fer a la parròquia d'en Camp també, Nàdia?
Sí.
D'acord.
Sí, sí. Sí, sí.
Doncs allà ens apuntarem. Allà et vindrem a veure, et farem una abraçada i aprendrem aquestes delícies que estàs fent i que volem que arribin a tothom. I moltíssimes gràcies per haver parat durant uns minuts aquestes signatures de llibres i haver-nos fet 5 cèntims del que estàs fent avui, dia de Sant Jordi, i dels teus dos llibres super recomanables per tothom. Que tinguis una molt bona jornada. Adéu-siau, Nàdia. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Doncs hem escoltat a la Nàdia, aquesta noia valenta, afganesa, que estarà a la parròquia d'en Camp de Quino Res la setmana que ve presentant el seu llibre a la Biblioteca Comunal d'en Camp i organitzant aquest taller de cuina afganesa. No sé si la Ludmila s'apuntarà, si jo hi podré anar-hi, si la Núria Campamà, que està amb nosaltres, hi anirà, però ganes sí que tenim de conèixer totes aquestes coses que van incrementant, doncs, el nostre saber i la nostra cultura. I també incrementa la cultura dels joves, saber que hi ha malalties i no se li diu malaltia ara, perquè hi ha persones que pateixen alguna diferència amb altres, no sé, ho expliquem així.
És un trastorn.
Un trastorn. Heu sentit la veu de la Núria Campamà, que està amb nosaltres, que presideix l'associació AUTEA.
Bé, presidenta no soc, soc membre de la Junta.
Membre de la Junta. Sí. Tot és important, siguis president o no siguis. El cas és fomentar i comunicar el que esteu fent aquí a la plaça i el que feu dia a dia. Doncs això, deixar de pensar que és una malaltia, és un trastorn, l'autisme, té diferents graus. Hi ha autistes extraordinaris, com intel·ligents com ningú.
Sí, com tothom. És a dir, a veure, hi ha autismes d'alt funcionament que tenen una intel·ligència normal o bé superior a la normal. Tenim síndrome d'Asperger, que es caracteritzen pel seu alt coeficient intel·lectual, però hi ha de tot. Ja de baix funcionament, que malauradament estan, pues, amb uns límits baixets, i a veure, hi ha de tot, com els neurotípics.
Uh-huh. I vosaltres aquí, a la vostra tasca, aquí a la Fira de Sant Jordi, a la plaça del poble d'aquí d'Andorra la Vella, és tenir uns llibres a l'abast de tothom, vendre uns llibres que parlen d'aquest trastorn i que, a més, algun d'ells, com el de la Gemma Lienas, l'hem presentat en el nostre programa, hem tingut la Gemma amb nosaltres, i a més ha servit perquè arribi a tothom, perquè és un llibre que s'està llegint ara a les escoles.
Efectivament, el llibre del Rastre Brillant del Cargol, de la Gemma Lienas, vam fer la presentació, nosaltres l'any passat vam presentar el llibre aquí a Andorra. Aleshores, és un llibre que és molt adient, és un llibre que parla d'un nano que és síndrome d'Asperger, parla del ciberatac, del ciberbullying, parla de moltes coses que són tan actuals avui dia. I per això es va creure recomanable per als nanos de secundària que fora una de les lectures obligatòries. I actualment ho és a l'escola andorrana, és un llibre de lectura obligatòria.
Hi ha altres llibres que també trobem a la vostra parada. Llibres per diferents edats, perquè aquest del Rastre brillant del cargol podria ser un llibre juvenil, de fet és el que s'està llegint ara a les escoles, és un llibre per adults, però teniu llibres per més petits encara, no?
Sí, tenim llibres per nens més petits, perquè ajudi a conèixer la realitat de tenir una mica amb autisme, d'acord? Aleshores, doncs, els nens poden llegir i a través d'aquests llibres els mestres poden ajudar a que aquests nens siguin més entesos, perquè malauradament molts d'ells no són entesos per la seva manera de ser, perquè tenen problemes comunicatius, són diferents, però són iguals que els demés, tenen les mateixes necessitats. Però ajudar a entendre'ls en un context aula.
Són llibres molt recomanats, sobretot per persones o per nens que tenen familiars directes o veïns o companys de l'escola, però jo diria també per tothom, per conèixer una mica més aquest trastorn. Parlar d'una manera més real, no?
Clar, és que l'autisme és a tot arreu. L'autisme és a tot arreu i potser una persona que tu vegis que sigui normal, aquesta persona pot tenir un cert grau d'autisme. No es reconeix, no hi ha signes visibles.
El llibre de la Marina, o Maria, perdó.
Sí.
M'agrada molt
el Miguel Gallardo.
Que sí, i la presentació, això que fa com un llibre antic, també ens parla de l'autisme.
Maria i jo va ser el primer llibre que va fer el Miguel Gallardo sobre la seva filla. La seva filla té un autisme de baix funcionament, repeteix noms, té problemes de parla. Aleshores, doncs, la seva manera de comunicar-se amb la seva filla és a través dels dibuixos. Va ser per això que, sent la Maria, doncs, adolescent, més o menys, va fer el Miguel Gallardo el primer llibre, que és Maria i jo. Ara ha fet una segona edició, que és la Maria fa 20 anys, perquè la Maria ha fet els 20 anys. Aleshores, doncs, explica les vivències, les peripècies que té aquest pare per anar pujant a la seva filla. I és una filla que puja a cavall entre les Illes Canàries, que és on viu la mare, i a Barcelona, que és on viu el pare.
Doncs fem un recorregut per la vida de la Maria, anirem coneixent una mica més aquest trastorn i ens anirem apropant. Jo demano a tothom que s'apropi també a aquesta parada, que hi ha llibres molt macos, molt interessants, diferents preus, per qui vol fer un detall amb un nen. Inclús a mi m'encanten els llibres de nens. A mi se'n regala un llibre de nens, m'encanta. La Ludmila la tinc al costat i també li encanta. És que no hem de perdre el nen interior, no?
No,
sempre
mai.
Té que ser-hi. Ha de ser observador, investigador, ha de preguntar coses, ha de disfrutar amb tonteries, ha d'equivocar-se.
Sí?
Doncs per què no es regalen a vostès mateixos un llibre infantil? Què millor que un llibre que ens parli d'aquestes que no són patologies ja, sinó que són trastorns, com pot ser l'Asperger o l'autisme.
Sí.
Us trobarem ubicats aquí mateix, a la plaça del poble, aquí estem. Ara està ple de gom a gom, t'has fixat, Maria? Ai, Núria, perdona.
Sí, hi ha moltíssima gent que s'apunti, tothom, que vinguin, que gaudeixin del dia. És un
clar
dia molt
sí.
Maco.
Sí, perquè ara s'està aguantant. Venen aquests nuvolots que diuen que a la tarda faran una miqueta els pixaners, però de moment això està fantàstic, eh? Està sí. Molt ben ambientat i tenim de tot. Algunes parades fins i tot ja van exaurint algunes existències. Ha tingut molt d'èxit aquest bolígraf que té aquesta mena de drac i la rosa, i ara ja és difícil trobar, tot i que estem pensant a veure si en queda algun i trobem qui els ha fet i els ha dissenyat perquè vingui aquí als nostres micròfons. Moltíssimes gràcies, Núria Campanar, per haver estat amb nosaltres, a l'associació també, a Autea. Ens anireu comunicant tot el que feu. Sí. Aquests llibres són extraordinaris, volem que arribin a tothom i que tothom també s'apropi a veure què és el que esteu fent.
Moltíssimes gràcies,
que tinguis
Lourdes.
Un molt bon Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ludmila, com ha anat aquesta volta que t'has fet per aquí, per les paradetes? Què és el que més t'ha cridat l'atenció?
Doncs, escolta, hi ha molt ambient, com bé has dit ara, fa molt de goig veure tothom buscant llibres. I si t'hi fixes, no només compren un llibre. Fixa-t'hi que la gent en porta dos i tres,
sí,
la veritat,
bosses.
Molt, molt animats, eh? Mm-hmm. I això és el que cal en un dia com aquest.
I la rosa i tot. Ui! Escolta'm, jo segueixo amb aquest teu llibre que ja de matinada, quan estava preparant els darrers fulls del programa, de matinada dic, tinc que endur aquest llibre i posar-lo allà damunt de la taula amb aquesta dedicatòria extraordinària que em vas fer just fa un any i que, doncs, el tinc com un amulet. I que, a més, ara, basat en aquest llibre, començarem, o comences, millor dit, una secció dins de Llibres en Company que va entorn d'aquest home de la mirada clara.
Doncs sí, és un personatge que ha estat amb mi 12 anys, perquè va ser els anys que va durar la recerca d'aquest llibre, de l'home de mirada clara, i en els propers programes encetarem una nova crònica que es dirà Els coetanis de l'home de mirada clara. És a dir, que parlarem de la vida de personatges que han tingut a veure amb Romeu, que han sigut delegats permanents, bisbes, batlles d'Andorra, escriptors, i que gràcies al lligam que han tingut, doncs, han escrit llibres sobre Andorra, sobre com es vivia, i bueno, sabrem una miqueta més, uns bocinets més de la nostra història andorrana.
És a dir, per els oients i seguidors del Llibres en Company, que ja han vist que hem arribat al darrer capítol dels pioners de l'hoteleria andorrana, que no es pensin que ha acabat la intervenció de la Ludmila, sinó que n'hi ha més, i que l'hem fet ara al voltant d'aquest home de la mirada clara, i que hi ha molt per explicar amb aquests coetanis.
Hi ha molt a explicar, perquè a més, quan llegeixes els llibres d'aquests escriptors del segle XIX i principis del XX, que van venir a visitar Andorra, en molts d'aquests llibres se cita Romeu, fins i tot es diu que han anat a sopar junts, que han anat a visitar la Casa de la Vall, que han anat a fer, doncs, han conegut gent del país gràcies a Charles Romeu, i la veritat és molt, molt interessant. Farem uns petits apunts d'aquest gran personatge.
I d'aquest gran personatge també has fet uns apunts a Prada Conflent, i que, doncs, també estaran presents dins d'aquests estudis i d'aquests llibres que està fent la Societat Andorrana de Ciències.
Efectivament, i aquí hi ha dues coses. La primera, que el 5 de març vam celebrar els 83 anys de la mort de Charles Romeu, i se li va fer un homenatge a Prada de Conflent, de la part del Casal Català de Conflent, i va ser molt emotiu, perquè vam anar al matí a deixar unes flors al cementiri de Prada, que, per cert, doncs, van venir ni autoritats, i van poder constatar que la tomba estava en un estat una mica...
Abandonada?
Abandonada, sí, uh-huh. Podríem dir d'aquesta manera, no? I van prendre el compromís de tornar-li a rentar la cara i de donar-li a aquest home, doncs, el lloc que es mereix a Prada. I fixa-t'hi que la gent que va venir a la conferència, perquè després va haver una conferència on van poder parlar del llibre, del personatge, i molta gent de Prada no el coneixia, i també els va agafar el cuquet de saber una mica més del personatge, de saber sobre Andorra, perquè amb el torn de preguntes van estar molt interessats com funcionava Andorra, les institucions... O sigui que és un personatge que ens apropa tant a França com aquí a Andorra a la nostra història, una història desapareguda.
Hem de dir que la Ludmila la Cueva Canut està molt ben reconeguda a França, perquè a més és una ambaixadora de la nostra cultura, a vegades no tan reconeguda en el país com a fora. Sempre es passa, això.
Bueno, jo no em puc queixar, que aquí a Andorra el llibre ha tingut una molt bona acollida i hi ha molta gent que em demana coses sobre Romeu.
El trobem gairebé també a totes les parades d'aquí de la plaça?
Doncs sí, el trobem a totes les parades.
El que costa més de trobar és el dels pioners.
Sí, però el podeu trobar a la parada que hi ha del govern d'Andorra, que he vist que estava
fantàstic.
Allà, justament.
Això anirà molt bé pels oients, que ens envien a vegades correus o missatges privats preguntant on poden trobar el teu llibre, que els hi costa de trobar. És a dir, a la parada de govern, aquí a la plaça?
Aquí a la plaça, sí. Uh-huh. I una altra cosa, tornant a l'homenatge que se li va fer a Prada, que està molt bé, que és un primer homenatge, i que molta gent em demanava que com si a Andorra se li havia fet un homenatge, i és veritat que no se li ha fet un homenatge, no hi ha un carrer, vull dir que...
És el gran desconegut, potser.
És un gran desconegut, però pensa que va ser veguer d'Andorra durant 47 anys. 47 anys de molts esdeveniments a Andorra, i que molta gent no coneix. M'han passat moltes coses, que he retrasat el llibre L'home de mirada clara, i molta gent m'ho ha dit, diu, això no coneixia, això no en sabia res. Vull dir que, bueno, que fa plaer també que puguis aportar una miqueta i que gràcies als papers de Charles Romeu, doncs, s'hagi pogut veure la llum.
A tu també et passa com el primer convidat que hem tingut... que és periodista, que és investigador, l'Albert Roig, que ens diu, jo vaig començar a tirar d'un fil i no, ja no sabia parar del fil i cada vegada era més interessant i cada vegada hi havia més coses fins que vaig dir prou, perquè s'ha de fer el llibre. Et passa el mateix quan investigues?
El mateix, estic totalment d'acord amb l'Albert Roig, perquè a més és que la idea la vaig tenir quan escrivia Els prioners de l'hoteleria andorrana, vaig veure un dibuix del Gaston Vullier, del qual parlarem a les cròniques que encetarem aviat, i aquí vaig dir, un personatge que hagi estat 47 anys lligat a la història d'Andorra, ja vaig tenir el cuquet d'investigar més. I és veritat que quan més investigues, més et quedes pendent d'aquest personatge i dels moments que va viure.
47 anys són molts anys per no tenir-lo present, no?
Doncs sí, és que és curiós. Va morir el 1933, que tampoc fa tants anys, a veure. I va portar la carretera a França. Amb els papers de recerca que l'Àngels Mac, la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències, que ens ha comentat abans que sortiria el llibre aquest, Papers de Recerca, hi ha justament un escrit sobre Charles Gomeux de coses inèdites que no surten al llibre. Entre elles, les borses que es van donar a estudiants andorranes perquè poguessin anar a França a estudiar de mestres i després tornar aquí al país per poder instruir a la canalla. Va fer una gran labor i és una pena, doncs, que no s'hagi donat o no s'hagi fet un homenatge a Charles Gomeux.
Doncs mira, comencem nosaltres.
Clar que sí.
Comencem nosaltres fent aquest homenatge simbòlic a través de les ones de Ràdio Nacional d'Andorra i a través de l'espai Llibres en Company i la secció dels coetanis de l'home de mirada clara, que començarem ja la propera setmana amb la Ludmila a la Cueva Canut. Que continuem nosaltres fins que tanquem aquest espai a la una del migdia.
Clar que sí, a més, és que amb un ambient que hi ha ara, és que fa un goig.
Doncs et deixem un moment lliure per si tens que signar algun exemplar, algú que s'està apropant a veure qui és la Ludmila. I parlem amb una altra convidada, amb la Natàlia Santmartí, que presenta el llibre i que tenim aquí al nostre costat. Natàlia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, bon dia.
Veig que portes el llibre a les mans.
Sí, aquí el tinc, finalment, perquè he costat, eh?
Perquè els hi vaig explicar l'anècdota. La teníem concertada per presentar el llibre i el llibre no havia arribat.
No, va arribar ahir la nit, però, escolta, no t'ho perdis. A més, 10 exemplars. Hi ha hagut un embolic molt gran amb tot el que és la distribuïdora.
Caram.
La setmana que ve,
el tenim aquí damunt
la
taula.
A bones hores,
ja
la setmana
tranquils.
Que ve vindrà...
Vindrà tota la tongada
tota
grossa.
Això mateix.
Molt bé,
aquest
Natàlia.
Aquest, sí.
Com? Quin gran
això
llibre.
Això sí, m'has portat dinero.
Escolta, és un llibre d'aquests gruix. Però quantes
sí,
pàgines té?
800 i...
Mare de Déu.
Sí, sí.
Això
bueno,
és
no
molta
us
feina.
Això,
això és molta feina.
Feina, clar, que és feina.
Jo ho dic per la feina
tipus,
que porta, perquè quan un llibre t'enganxa... Sí. És d'agrair que en digui 800,
això
perquè
sí,
no vols que s'acabi.
Sí, sí,
clar,
sí,
perquè t'està donant molta informació.
Exacte. Bueno,
Natàlia, és el primer llibre que escrius?
No, el segon. I aquí,
quin és el primer?
La Paz de Troia.
Molt bé, perquè
l'has llegit.
Vaig
escriure aquí
llegit,
fa 2 anys.
Que sàpiguen que hi ha un segon llibre
sí,
per als seguidors seguidores de la Natàlia Santmartí.
Sí, que aquell era per l'editorial A4.
Molt bé. Doncs ara la Ludmila es fa una fotografia amb el llibre que es diu...
Hai vita, que vol dir, en dos idiomes, en hebreu i en llatí, la mateixa paraula que vol dir vida, vida.
Hai vita, molt bé, vida. Sí. La portada és preciosa, Natàlia?
Pues mira, l'he fet jo, ja ho veus.
Què dius ara? Sí. Ets un artista.
Bueno.
Has fet el dibuix? Has fet...
No, és les fotos pintor... són meves. I
és
tota
preciós.
La, tot el muntatge, sí.
És molt maco.
És que m'havia dedicat al disseny, també.
Estupendo.
I donar classes a l'escola d'art, d'història de l'art.
Això sí que ho sé. Això és molt enxivat.
Això, sí, tot això, sí, sí.
Natàlia, què trobem en aquest llibre? Què ens expliques?
A veure, ja està, d'això, sí.
Sí, ja ens ha fet la foto. Ara ja són famoses.
El llibre, ho diuen aquí la contraportada, no?, perquè es feu una idea... Trata dels últims 8 mesos de la vida de Jesucrist. Però compte, Jesucrist no és...
Perquè no m'espanti.
No és el protagonista, no és. El protagonista és una persona que ve de Roma i es veu a veure, la meva intenció era reflectir l'entorn social que va provocar que Jesucrist, o més aviat, quin entorn l'envoltava amb ell, quin tipus d'entorn religiós, polític, de totes menes. I això va molt bé introduir un personatge d'aquesta ficció, que inclús és pagà, perquè llavors també el seu punt de vista és totalment
neutre i diferent.
Neutre, exactament, i llavors allà es troba embolicat amb tota una sèrie de circumstàncies que no cal dir-ho, que si els fariseus, que si els saduceus, que si els essenis, que si... Tot, els celotes, que eren com una... vist des del punt de vista dels romans, eren terroristes, però vist des del punt de vista de Judea, doncs eren patriotes.
Clar,
esclar.
Clar. Aquí bueno, has pogut jugar amb,
tots aquests personatges hi són, i n'hi han de reals. Ponç Pilat, per exemple, que és un personatge que m'atrau, no? La seva postura. La seva postura davant de tots els fets aquells que ja sabem, no? Que surt
de l'Angelic. No en deixa passar ni una, no? No en deixa passar ni una.
No en deixa passar ni una, no, no. És que és com un zombi, ell, és com un zombi. No sé si se sent,
Què se sent? Sí? És que el Teddy el tenim al control de so, és que nosaltres tenim els altaveus de la música de...
És una mica personatge que està forçat allà, diguem. Ell vol tornar altra vegada al món romà. I llavors les seves reaccions són una mica, com t'ho diria, potents. Potents, però és un personatge curiós perquè té sentit de l'humor...
Posa't els cascos, perquè si no sentim res aquí. Ara, és que ara, en aquests moments, senyors i senyores, hi ha una actuació en directe.
Sí.
I, per tant, el so, l'altaveu el tenim just a l'orella, i el so no, és una miqueta així difícil.
Sí, directe, a l'orella.
Directe,
sí.
Ho tenim directe.
Sí, doncs, pues, bueno, una mica és tot això, no? I són dos mons que xoquen. Dos mons totalment diferents. El món del protagonista, que és el món pagà, diguem, i després el món de Judea. Però la novel·la passa no només a Palestina, sinó també surt Roma, surt Capri, surt Pompeia, en fi, tot un...
És a dir, que està novel·lat, però és història real...
És història real...
...documentada, dintre... que per tu és la teva vida, perquè et dediques a la història...
Sí, està documentat tot el que he pogut, perquè no es pot... A veure,
clar,
tota
i l'has enllaçat novel·lant-lo, que és la manera de que tot això...
Sota el meu punt de vista,
sigui
també.
Fàcil de llegir.
Tothom tenim dret a veure les coses des del nostre...
Clar que sí. Vista, això és l'encant dels llibres. De que hi hagi aquest toc de l'autor,
sí.
I que hi hagi aquesta visió diferent.
Després hi ha un recull de personatges molt diferents, també, no? Hi ha de tot, hi ha violència, és evident, hi ha sexe, també, hi ha amor, hi ha amistat, hi ha de tot, una mica de tot. Però, clar, l'important és això, el panorama social del moment en el que Jesucrist, diguem, va viure.
Fixa quina barreja. Ens està parlant de Jesucrist, però no és un llibre religiós. Parlant de personatges bíblics. Hi ha una barreja de sexe, hi ha una barreja de misteri, de traïció.
Violència, també.
De violència, d'amor, de punts de vista diferents.
I amistat, també, sí.
Això ja enganxa,
Suposo.
No us espanteu. Són 800 pàgines agraïdíssimes que de moment han arribat 10 exemplars.
Sí, ara es tenen, si puc dir...
Sí, i tant.
Tenen, ara està a la Puça. A la Puça,
molt bé. És el punt de referència,
sí,
a la Puça.
Sí, espero que la setmana que ve arribi el resta.
Doncs els que vulguin han de fer carrera, perquè carrera de cursa, d'anar corrents cap a la Puça, perquè només hi ha 10 exemplars,
10.
Però arribaran el
la setmana
següent,
que ve, espero que sí.
Que, Natàlia, tu no preocupis, perquè això és d'agrair, perquè tu saps avui quantes novetats hi han.
No, esclar.
D'autors del país.
Sembla que tothom escrivim, no?
Més sí, els de fora.
Ja som del país,
clar,
també.
No, per això et dic, del país, dic
sí,
més
sí,
els
sí,
que
sí,
hi han
clar,
de fora.
Esclar.
I que la gent ve a comprar un, dos llibres. Alguns venien amb la intenció de mirar i van amb bosses amb 4 i 5 llibres.
Bueno,
doncs
bé,
mira, aquest reservat per quan hagin llegit algun, el de la Natàlia, Hi Vita, Natàlia
Vita,
Sant Martí Tarragó,
sí.
Ara mateix està a la Puça.
Diu que després hi ha una firma d'autors.
Hi ha firma d'autors del país,
sí,
aquí darrere de la pèrgola.
Jo també soc, no sé quina hora serà.
Sí, allà hi serà, també hi serà Omar Albachiri, que l'acabem de passar, ara mateix ha passat per aquí volant, amb el seu bon humor i optimisme.
Sí, sembla que el conec, sí.
Sí, és aquest noi que ha fet Feliz con ahorros.
Sí, ja.
Doncs també està aquí a la plaça, extraordinari. És que hi ha un ambientasso aquí. El que ens estigui escoltant des del cotxe o des de casa, sisplau, veniu cap a la plaça. passa, perquè això està fantàstic. Aquí hi ha tothom que porta la rosa, sí, que porta el llibre, que porta el gos lligat amb una mà, l'altra mà, sí, ocupada amb bosses.
Criatura,
la criatura, els avis, les padrines... Ens ho està passant molt i molt bé. No volem que se'ns acabi el temps i a la una tindrem que tancar la paradeta.
Pues bueno, què hi farem? És lo que és.
Escolta, bueno, no pot ser.
Que vagi bé el Sant Jordi,
clar que s'aguanti
el temps, que s'aguanti, eh?
I tant.
I sort a tothom.
Una abraçada, i molt d'èxit, que arribin tots els Hypita i que tothom s'ho passi molt bé llegint-ho.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, Natàlia. Doncs ja ho saben, aquí, no sé, se sent de fons? Sí, se sent, clar. Doncs farem una petita pausa i tornem de seguida. Però bé, no sé si fer una petita pausa o escoltar a un altre dels autors del País. Jo crec que sí, que farem això. Parlem amb l'autor d'un dels llibres més esperats de sortir a la llum, el del Albert Salvador.
Parlem ara amb l'autor, amb l'Albert Salvador, perquè ens presenta un llibre novedós, almenys amb el que és tota la seva trajectòria literària. Albert Salvador, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Estem parlant d'aquest ball, el ball a la vida. Un llibre que no té res a veure amb aquests herois de història que fins ara ens presentaves, amb aquestes trilogies, sí, potser amb algun altre llibre que és així com que està més ple de sensibilitat, però aquest llibre és un llibre, podríem dir, especial. Un llibre d'una història actual, d'una història del Principat, d'una història que ha viscut una família i que a mi m'agradaria molt que ens expliquessis aquest ball a la vida, o aquest el ball de la vida, com es va crear, com es va formar, perquè això va ser la idea d'una mare que havia passat una situació una mica desesperada i poquet a poquet, prenent notes, va agafar una forma,
sí,
que ha acabat sent un gran llibre, no?
És molt curiós, és a dir, és la primera vegada que em passa que em deixen un original, me n'han deixat moltes vegades, gent que escriu, i llavors et donen un original i et diu, te'l podries mirar i dir-me alguna cosa, i llavors te'l mires, el llegeixes i dius, doncs em sembla que vas bé, vas per aquí, vas per allà, hauries de retocar, hauries de fer, etc. Aquest és una mica molt, molt especial, més que una mica, perquè fa 2 anys a Andor Flora, i jo em vaig trobar que em cridaven, em vaig tombar, i era l'Anna Toà, que em va dir, escolta, Albert, mira, és que he escrit un llibre, estic escrivint un llibre, i m'agradaria la mateixa frase, que te'l miressis i em diguessis a veure què et sembla. Llavors, al cap d'uns dies, me'l va fer arribar, me'l vas llegir, i llavors em vaig donar compte que allà dins hi havia una història absolutament increïble, fora de normes. I, a més, per mi tenia un atractiu especial aquí, és que, més que històrica, era una història real. Llavors, a partir d'aquí, me vaig llegir, la vaig trucar i li vaig dir, mira, Anna, la història és molt copidora, és molt bona, té un ensenyament al darrere extraordinari, té un missatge d'esperança terrible, però d'aquí fins a que sigui un llibre, doncs falten molts quilòmetres, perquè estava escrit tal com raja. I a partir d'aquí va ser ella que va anar dient, em va dir, escolta, i no ho podríem fer junts, i tu t'hi podries posar, m'ho vaig reflexionar, vaig parlar amb ella, i al final li vaig dir sí. I a partir d'aquí, doncs, hi ha moltes hores i hores i hores de converses, d'intentar...
I m'imagino que de patiment conjunt, també, perquè aquests apunts d'una mare que va patir el que els nostres oients podran llegir en aquest llibre fa relativament poc, perquè això va començar l'any 84, si no me'n recordo.
Exacte,
tot aquest
periple. Estem parlant de 30 pocs anys.
Uh-huh. És a dir, que conviuen entre nosaltres, aquestes persones d'aquí, del Principat, doncs tenir que reviure tot allò i tornar-lo a expressar perquè tu poguessis modificar i explicar-ho d'una manera literària, m'imagino que això va ser com una catarsis, com fer una miqueta també de psicòleg i entrar molt en aquell patiment, no?
Jo li agraeixo molt a l'Anna que tingués la valentia, la immensa valentia d'explicar-me tot el que em va explicar, i a més afegís la valentia de dir-me quan jo li preguntava, això vols que ho deixem de banda, vols que ho afegim, vols que... I em va dir, sí, sense cap problema, és a dir, sense cap problema, perquè totes les persones que es trobin en una mateixa circumstància, totes elles pensaran exactament el mateix i no seran de sentir culpables. I aquest és el gran ensenyament que surt de tot això. És a dir, qualsevol pensament, en qualsevol circumstància, no ens ha de fer sentir culpables, perquè moltes vegades és un pensament natural que surt en aquell moment, un desig de que el sofriment s'acabi, i de vegades hi ha situacions duríssimes. Però el que és molt interessant veure és que després de totes aquestes situacions dures o duríssimes, sempre pot existir l'esperança. I aquesta és una història que ens ho ensenya així. És a dir, per molt que patim, per molt que ens sentim que ja no hi ha cap més sortida, que és que ja no hi ha cap més possibilitat de fer res, sempre hi ha una esperança al darrere. I això és el que ha succeït. Al final va haver un miracle immens.
És a dir, que el missatge que porta aquest llibre és molt important.
És molt important perquè fins i tot hi havia gent que em preguntava a veure si aquest llibre seria un llibre de denúncia, un llibre que expliqués fets, i els vaig dir no, justament és tot el contrari. És a dir, hem fugit el fet de denúncia, tot i que hi ha certs moments amb els quals doncs, no hi ha més remei que explicar, perquè la realitat és la realitat. Però no persegueix la denúncia, sinó que persegueix justament tot el contrari, de posar un fil d'esperança a tothom i de dir, sortiu-se'n, és a dir, sou capaços de sortir de qualsevol situació. És qüestió de tirar endavant i caminar, i caminar, i caminar.
Perquè estem parlant d'uns moments molt durs per una família, i no sé, et volia preguntar fins a on ens pots explicar d'aquesta història perquè la gent sàpigui de què va i digui, doncs, escolta, aquest llibre, encara que no tingui res a veure amb tots els altres llibres que ha escrit l'Albert, necessito tenir-lo a casa, necessito conèixer aquesta història perquè és part del nostre dia a dia.
És senzilla, d'explicar és molt senzilla, és a dir, fa 30 i tants anys va ocórrer un accident en camp on un nen petit de 4 anys doncs va ser atropellat per una moto. De resultes d'aquest accident, el nen va quedar pràcticament mort a terra i llavors el van treure d'allà in extremis. I a partir d'aquest moment doncs va quedar molt mal ferit, és a dir, va quedar amb ferides al cap, va quedar amb ferides a les cames, als braços, a les mans, a tot arreu. I durant un temps doncs, va estar en estat de coma, va sortir de l'estat de coma i es va trobar amb la situació de que era una titella. No podia ni sostenir el cap dret. I a partir d'aquí és la lluita de tota una família, i això és tremendament important, tota una família per aconseguir que aquest nen, aquesta persona, tingués una vida digna. I la té, actualment la té. És a dir, allà on els metges deien és impossible, doncs la paraula impossible l'haurien de treure al diccionari perquè en aquest cas no va servir. I fins i tot a dins del llibre, al final del llibre, hi ha dues cartes de dos metges diferents que el van... Un és el primer que el va atendre a Toulouse, el doctor Bosiga, i l'altre és el que li va fer la 12a operació, el doctor Berhus, de Bordeaux, i tots dos allà expliquen com s'han trobat de que aquest cas els hi va canviar la concepció de la medicina. És a dir, es van donar compte de que la natura està molt per damunt de la medicina, que és capaç de fer coses que la medicina no pot ni arribar a somiar. I això és una història preciosa, magnífica, perquè dins de la història hi ha la relació d'aquest nen, diguem-ne, amb el seu entorn. I el seu entorn vol dir doncs, els seus germans, els seus pares, els seus tiets, l'avi. L'avi és una història sensacional, és una història magnífica entre la relació que hi ha entre l'avi i el net. Vull dir, és d'aquelles que fins i tot hi ha moments que fa riure per la gràcia que hi havia de la relació entre ells dos.
M'imagino que hi ha un abans i un després de llegir aquest llibre, sobretot les persones que han patit algun tipus de desenllaç o algun tipus de problema de salut important, i és una manera també de donar-se compte, com diuen aquests metges, com expliques tu en el Vall de la Vida, que l'esperança és l'últim que es perd i que sempre pot... ocorre un miracle, o que fins i tot les nostres ganes de viure i de sobreposar-nos en qualsevol cosa que ens passi és molt més forta que la medicina en si, no?
Moltíssim més. És a dir, per arribar a una situació amb la qual ets capaç de superar una situació d'aquest estil, es necessita molta força de voluntat i al mateix temps es necessita un desig de viure immens, immensíssim. El desig de viure moltes vegades es posa per damunt de tot i és capaç de vèncer situacions verdaderament increïbles. I aquest és un cas molt concret, és a dir, El ball de la vida és un llibre que constantment està fent referència a aquest desig de viure, aquest desig de superar-se. Hi ha fins i tot un passatge del llibre en què el nen és petit encara i va arrossegant-se pel passadís perquè no camina, s'arrossega. I llavors s'arrossega i va mormolant i la mare el sent i s'atansa i diu Evarist, però què mormoles, què mormoles? I s'atansa i sent que va dient jo caminaré, jo caminaré, jo caminaré. Clar, jo quan vaig llegir això i després ho vaig traspassar i ho vaig posar, diguem-ne, en llenguatge literari, a mi la pell se'm posava de gallina. Però, a part d'això, el que haig de dir és que no és que hi hagi un abans i un després de les persones que llegiran, és que hi ha hagut un abans i un després de mi mateix d'escriure el llibre. Veia els problemes d'una manera i ara els veig d'una altra completament diferent. I moltes vegades me'ls miro i em dic... Em fan riure certs problemes que tinc i penso, per problemes, en conec d'altres ara. I això canvia la vida.
Una experiència dura i molt positiva, no?, a l'hora de...
Terriblement positiva. Però és que lo maco, El ball de la vida no és un títol gratuït. És a dir, la vida ens obliga a ballar un ball amb la música que toca la pròpia vida. Llavors tenim dues opcions. Una, ens quedem asseguts i veiem com la gent balla, amb la qual estem perdent la partida, o l'altre ens aixequem i comencem a ballar. I si toca un bolero i no tenim ganes de bolero, ens toca ballar un bolero i l'hem de ballar. I si toca un vals, és un vals, i si toca un rock, és un rock. I moltes vegades el nostre tarannà i el nostre sentiment interior és completament diferent. Però la vida ens obliga a passar per aquests tràngols. I llavors la vida ens està ensenyant contínuament coses. És a dir, tota situació és un ensenyament nou. O l'acceptem o no l'acceptem. Si no l'acceptem, ens quedem quiets. Si l'acceptem, és la possibilitat que tenim de créixer.
Doncs aquí tenim un bon regal per la Diada de Sant Jordi, El ball de la vida, o per qualsevol moment, perquè un llibre jo crec que és un dels millors regals. No sé, a tu i a mi ens encanta que ens regalin un llibre, però jo m'imagino que tindríem que inculcar que tothom regalés llibres, no?
A veure, el llibre té un avantatge indiscutible sobre d'altres mitjans, i és que el llibre et fa sentir coses. El llibre et permet que la imaginació s'enlairi. És a dir, tu construeixes l'escenari. L'escriptor, el que fem els escriptors és fer pinzellades d'un escenari, però en el fons ets tu qui ho construeixes dintre teu. I a partir d'aquí, doncs, quan la imaginació es posa en marxa, apareix tot un univers. Té un altre avantatge, també, i és que un sopar pot durar una hora i mitja, dues, un llibre a lo millor et dona per tenir tota una setmana de lectura i tota una setmana de gaudir de sentiments, i a més t'enriqueixes i a més et dona coses que desconeixies, i això no té preu.
Editat amb Meteora?
Meteora, sí.
És a dir que en primer lloc ha sortit en català, no?
Primer surt en català, sí.
I després...
Ja en parlarem.
Totes les llengües del món, suposo.
Ja en parlarem.
Com gairebé tots els teus llibres que estan i segueixen sent un èxit amb moltes descàrregues a través dels e-books, a través d'Amazon, el llibre físic també, perquè hi ha molts que també ens agrada tenir el llibre físic i fullejar la tinta escrita. I, doncs, bueno, segur que aquesta és una bona suggerència per qualsevol dia de l'any, per un bon regal i qualsevol dels altres llibres que també hem anat repassant que tu has escrit, doncs també nosaltres continuem dient que són bones recomanacions.
Moltes gràcies.
Albert, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, gràcies per escriure aquest llibre, per donar doncs aquesta injecció de positivitat a totes les persones doncs que potser l'estaven perdent o que es pensen que arriba un moment en què et diuen que no hi ha esperança, i sí, sempre hi ha un moment on
aquest llibre, El ball de la vida, servirà, jo penso que pot servir per molta gent, tota la gent que tingui, doncs, un fill, per exemple, discapacitat. És un canvi total de la visió de la discapacitat, i també és tremendament important veure la gent discapacitada no com una cosa anòmala, sinó com una cosa normal dins del món que ens envolta, dins de la societat. És a dir, És molt important que els discapacitats es facin visibles. És a dir, no els tractem com coses invisibles que les amaguem, que ens ha passat, i sobretot en temps enrere, anys enrere, es feia molt. Si hi havia un discapacitat en una família, el que feia és que s'amagava, com si fos una vergonya. No és cap vergonya, al tanto. És una situació normal que es pot produir a qualsevol moment. Aquest és un cas, l'Evarist és un cas que era un nen absolutament, diguem-ne, com qualsevol altre, i a partir de l'accident doncs té tot un seguit de discapacitats que el porten a haver de lluitar molt. Doncs tota la gent que té un discapacitat, o la gent que no el té, però que de sobte ha de descobrir que existeix un món que és real, i aquest món té de tot, i ha de ser acceptable absolutament tot i visible. I no ens ha de fer por estar al costat d'un discapacitat i preguntar-li amb tota la naturalitat del món què té, què li passa, etc, i parlar amb ells com si parlessis amb qualsevol altre.
Amb tota normalitat.
Tota normalitat.
Si nosaltres sembla que ens sentim a vegades incòmodes, farem sentir també incòmode aquella persona.
Sí, és que és així.
Que per ell és una normalitat i el que vol és sentir-se integrat i normal, i que sigui normal que li preguntin com és que està en aquell estat o què li ha passat o
ni
què més, li ha deixat de
ni
passar.
Ni menys.
Doncs moltíssimes gràcies per aquest missatge importantíssim, per aquest El Ball de la Vida. Gràcies també a l'Anna Toà, doncs, per haver-se ajuntat amb tu i explicar-te aquesta història, que ens arribi a tots i que sigui, com tots els teus llibres, un èxit de vendes i que ajudi a moltíssima gent. Gràcies, Albert, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fantàstica la història que ens narra en aquest llibre l'Albert Salvador, i una abraçada forta per l'Evarist Rogel. Parlem ja en la recta final, a punt de tancar el programa, ens queden 5 minutets, de la importància dels contes, perquè he tocat anul·lant entrevistes, hi ha moltíssima gent aquí a la plaça, però sí que aquesta no la volia anul·lar, perquè té un carisma especial, està dedicada als nens i als contes, que és el que més ens importa, poder fomentar la lectura des de ben petits i que a més pugui ser una teràpia. Està amb nosaltres la Marisa González, que és terapeuta, és mestra de medicina xinesa, de moltíssimes coses, de reiki, de ioga, etc. Fa de tot. Però la importància de que estigui avui amb nosaltres és de que està preparant un taller, un curs, unes teràpies per treballar amb nens a través dels contes. Marisa, benvinguda.
Hola, bon dia, Lourdes, què tal?
Tenia moltes ganes de parlar amb tu. Ets difícil de trobar perquè sempre estàs fent moltes coses, però avui crec que era importantíssim no abandonar el programa, no tancar, no marxar de la plaça sense parlar d'això, que és molt important que els nens es desenvolupin envoltats de contes. Què és el que tens preparat per fer amb nens i amb contes?
Mira, efectivament, creiem en la... Això ho fem junt amb la Maria Ruiz, que ella també és terapeuta, i hem pensat, el que estem veient és que els nens avui dia tenen tots com molts problemes, molts, no? I és com, ens hem donat compte que és com que no estan desenvolupant realment el que són. Llavors, el que veiem és que a través dels contes, que es diuen contes que conten, perquè no és de llegir-los un conte i ja està, sinó que cada conte el nen, no, o sigui, no l'acabem mai. És el nen el que acaba el conte. I en funció de l'edat que tingui el nen, també té unes habilitats, o sigui, està en una etapa en la que desenvolupa més les seves habilitats, o ja a partir dels 7 anys ja comencen a tapar-se una miqueta. Llavors, què passa? Que quan arriben a l'adolescència tenen com un caos, perquè no correspon el que ells estan fent el dia a dia amb el que ells senten. Llavors, la idea és que a través dels contes i a través dels jocs poder esbrinar bé les habilitats d'aquests nens.
Això és molt important.
És molt important.
Molt important. Perquè... És a dir, tu provoques una història que té que concloure el nen.
El nen. I llavors aquest conte o aquest joc sempre es pot tornar a reemprendre. I cada, pues, jo què sé, pues, cada 3 mesos, cada mes, en funció de... i cada vegada el nen, en funció de com acabi aquest conte, saps com està.
I tu veus la seva evolució, paulatinament.
També el rol que adopta, perquè moltes vegades sí, juguem amb els nens i ja està, però no es tracta de jugar amb el nen perquè s'entretingui, sinó que el joc li ensenyi una sèrie d'aptituds i d'habilitats que té, igual que tenim tots, no? El que passa que molt sovint, llavors, quan ens fem grans, especialment a l'adolescència, hi ha un caos, no? Perquè no l'hem deixat com tapadet, aquestes habilitats.
Clar, i a vegades forcem més o encaminem més el nen a uns estudis que ens sembla que tindran més sortida, però té unes habilitats més bones per una altra sortida, no?
Exactament. I llavors, què passa? Si ell viu conforme les seves habilitats i conforme el que ell és realment en essència, aquest nen serà feliç i tot el que desenvolupi, com que correspon a les seves habilitats, pues ho farà
fàcil,
fantàstic.
Oh.
I a més ho disfrutarà i la seva vida serà molt més plena.
Uh-huh.
I a més estarà molt més segur d'ell mateix.
Marisa, tot això quan ho començaràs a fer?
Pues, voleu, el proper dia 28 de maig farem un taller amb la Maria. Només serà un taller, simplement perquè, bueno, qui vulgui, pues, que pot assistir i vegi una miqueta per on van les coses.
És una presa de contacte, no?
Exactament.
Doncs
el farem el dia 28, però exclusivament per nens de 5 a 8 anys, perquè no podem barrejar edats, saps? Llavors es tracta de que vinguin els pares, que això és important, perquè el fonament ha d'anar en una direcció, i començarem per aquí, i llavors farem jocs amb els nens.
Gràcies, Marisa. Hem de tancar el programa. Et convidem al Paradís Terrenal per seguir parlant. Nosaltres estem fantàsticament bé aquí a la plaça del poble. La festa continua. Ha estat un plaer, jo em quedaria moltes més hores, però venen les notícies i us he de dir adéu-siau.